Ràdio Vilafranca.
Si el mes passat, a una ullada a la ment, parlàvem de la importància de la comunitat i de créixer acompanyats, avui, continuant amb aquest fil, el nostre coach ens parla del valor de les relacions de confiança en temps difícils. Per aprofundir-hi, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Efectivament, Sílvia, doncs així és, i per això ja en tenim el nostre coach de referència, el Jordi Jonc. Molt bon dia, Jordi, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé. Ja esperant que arribi la caloreta, que deia aquella, sí. I a gaudir una mica ja de l'estiu.
Eh? Doncs sí.
Ara no s'acaba de decidir el temps, no s'acaba de...
No, està així que sí, que no, que sí, que no. Com diem els castellans, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo.
No, no te quites el sallo, no? I aquesta és molt bona, molt bona.
Tal qual.
Pues sí, home.
Escolta, fa un mes en parlàvem, de, com deia la Sílvia, d'aquesta importància de la comunitat, de créixer acompanyats, i avui li donem una volta més, no? Que és
sí.
El valor de les relacions de confiança en temps difícils. Mm-hmm. Tema interessant.
Doncs sí, perquè créixer acompanyat té molt de... L'ésser humà necessita comunicar-se. No? I quan volem créixer acompanyats, quan volem tenir parella o amics o gent que ens acompanya en el nostre camí de la vida, no? Hi ha d'haver una relació, efectivament, tu deies, de confiança. I per haver-hi una relació de confiança hi ha d'haver-hi certa comunicació de confiança, si estàs d'acord. Que de vegades tots sabem que ens comuniquem d'una manera, bueno, no? A mig amagades, diem coses per no ofendre, eh? I la comunicació també té molt d'escoltar, i la gent escolta per respondre, no per entendre, eh? I això és un problema, eh? La gent no escolta per dir vaig entendre. Però sí que és veritat que quan vam parlar d'aquest tema, no? Ens quedava aquesta part de tocar-la, no? De trobar confiança en moments difícils. Mira, jo et diria la triada de l'èxit, no? Seria tenir seguretat, una, és, no sé, una pregunta que podríem fer-nos, no? Puc parlar amb tu sense sentir-me atacat o juzgat? I aquesta seria la primera gran pregunta per adivinar si la persona amb la que estic és em dona la seguretat de que em pot acompanyar, sí? Al final és, puc parlar amb tu sense problemes, sense tenir por, i sense sentir-me atacat o juzgat quan t'expliqui alguna cosa? I això, buf, és una pregunta que obre un món, eh?
Un meló, però gran, eh?
No, però és veritat, eh? És una pregunta que no fem i a vegades l'hauríem de fer, sí?
Sí.
Mira, a més, parlo amb tu, se m'ocorreix... Hi havia les tres grans preguntes, no sé si has sentit o parlat de les preguntes de Sòcrates.
No.
Diu que Sòcrates, quan anaven a veure algú i li anava a explicar alguna cosa, ell sempre aplicava el que em deia el triple filtro. El triple filtro. I ell preguntava, la primera pregunta que la persona que venia li deia, això que em vas a dir és veritat? És dir, estàs segur de lo que em vas a dir és de veritat? Primer filtre. Segon filtre, és bo? És dir, el que em vols dir aporta coses positives, constructives o útils? Perquè si no, ja no m'ho diguis. I el gran tercer filtre, no? Deia, és necessari el que em diràs? Servirà per algo o ajudarà algú?
Ostres.
És a dir, al final, no? Sí, aquest és brutal.
Doncs aleshores,
brutal.
Jo crec que ja no començaríem ni a parlar directament, no?
Clar, però evitaríem tots aquells que ens venen a explicar històries que tu te les creus, no? Ja vam parlar d'això també, no? Aquest món ara dels reels, que tothom es creu els reels que hi ha per les reds, i és que he vist un reel que diu, és que una senyora diu, bueno, però aviam, no? Si apliquéssim els tres filtres de Sòcrates, valdria per alguna
cosa? No.
Bueno, pues això és clar que no. Pues això és una mica el que necessitem, no? Jo diria que t'estava parlant de la triada que jo et dic de l'èxit d'una relació interpersonal, no? Si ho baséssim en tres pilars, el primer seria tenir la seguretat. És a dir, puc parlar amb tu tranquil·lament, sense ser juzgat? Uno, uh-huh. No? I l'altre és l'honestitat. Podem dir dins de la veritat? Clar, és que no, perquè quan parlem entre persones, al final, com que no tenim filtres, ja no sabem el que és veritat o no, estàs d'acord?
Sí.
Moltes vegades t'expliquen coses i te'n vas amb la sensació de dir, bueno, m'ha dit la veritat, no me l'ha dit, m'ha amagat coses, m'ha dit el que li interessa dir-me per manipular-me, o, sí?
Sí.
És que la comunicació és molt, molt, molt complexa, no?
Sí, perquè al
final... I la tercera gran...
Perdona, digue. No dic que al final no és el que explica, sinó com ho rep l'altre.
Clar, clar. I al final és com ho planteges i sobretot és, ens podem dir la veritat? Perquè a la relació de parella, d'amistat, és igual, no? Al final és, deixa'm dir-te la veritat o deixa'm parlar sense sentir-me juzgat. Perquè si jo et dic que he fet alguna cosa, que jo ho trobo bé, malament, etc., no vull que tu ho juzguis basat en els teus criteris, perquè no necessito, no m'ajuda. Sí? El que m'ajuda és que em diguis com puc solucionar un problema, etcètera, etcètera, no?
Clar.
I llavors es queda, jo diria un tercer, no? La seguretat i l'honestitat, no sé si estàs d'acord, un tercer pilar que podria ser la coherència, És a dir, puc creure en el que tu em dius, perquè al final és, puc comunicar-te el que jo necessito, puc dir-te la veritat, i llavors és, em puc creure el que tu dius, perquè quan tu et pots creure el que ell diu i ell no et jugarà quan tu dius, s'estableix aquesta relació en temps difícils, en temps de crisis, en temps de problemes, que tots passem per aquestes creuades, i tots passem per aquestes rotondes, no sé si estàs d'acord, no?
Sí, tal qual.
I amb aquestes pilars, no? Al final confiem més en aquell que ens podem comunicar com en els que no ens podem comunicar. Al final... El nostre cervell, que és algo que va canviant i que és neoplàstic, ja ho hem parlat moltes vegades, i sí. Es va adaptant a les situacions, també s'adapta a les crisis, també, I les supera, i la prova la tenim, no? Que primer sembla que el món se'ns anés bé a sobre i al final ens adaptem, ens acostumem i superem, sí? Mm-hmm. Això és el repte de la humanitat des d'aquesta humanitat, no?
Sí.
Però ja l'altre repte és... Puc comptar amb algú al costat? No? Aquesta és la gran pregunta. I
la
no sé
més
si t'ho t'ha passat. Efectivament.
Xunga.
Efectivament, per això t'ho dic. Perquè a mi m'ha passat, i a tots ens ha passat. No? Ostres, conec molta gent, parlo amb molta gent, tinc molts amics, aquesta és una altra gran mentida. No? Però amb qui puc comunicar-me realment? Qui passaria el filtre d'aquestes tres pilars que t'he dit del cercle màgic, de la triada?
Pocs.
I aquestes serien les preguntes,
pocs.
Perquè, clar, no? I imagina't tu, no? Hauríem de pensar primer què és realment la confiança, Lourdes. Què és? No? No és simpatia, la confiança. No és aquell, que bé. No és aquell que es dona la raó sempre, no?
No
és aquell que tot, perquè per dintre, vés a saber què està pensant, no?
Clar.
I la pregunta que faria jo a tota l'audiència és, pensem tots ara, vinga, fem una reflexió,
sí.
Amb qui t'atreveixes a parlar de veritat, sense problemes, dient la veritat, sense maquillatge, sense vestir-ho. Perquè amb unes persones sí i amb altres no. Què hi ha? Què ens transmeten les mesques perquè no ens permet parlar clarament, sí?
Mhm. A vegades fins i tot nosaltres, no? Que ens posem... ens volem maquillar. O volem maquillar la veritat.
Per això significa...
Per por al que pensaran.
Ah, exacte. Però això saps què vol significa també que els altres no ens han donat aquesta confiança.
No? O sí o no l'agafes.
És a dir...
O hi ha alguna cosa que dins et diu... Ostres, doncs... Si me'n fio, igual me la fiques.
Efectivament. Però ja en un altre programa ha sortit, no?, el que deia Pastor, que deia ens passem tant tota la vida disfressats que al final arriba un moment que ens disfressem per nosaltres mateixos.
Sí.
Ja, no? Arriba un moment que no sabem ni qui som.
Sí.
Perquè anem disfressant, no? Estem en una reunió en una cafeteria amb uns amics i no ens atrevim a segons què i ho maquillem i ho expliquem d'una altra manera. Però si ens fem aquesta pregunta, no?, que em sembla molt important, amb qui t'atreveixes a parlar de veritat? allà on hem trobat una companyia de vida. Els altres són companyies de moment, sí? Però si de lo que estem parlant és qui puc trobar en moments difícils, no? Quina és la confiança de les relacions en moments difícils? La primera pregunta és amb qui puc parlar. Perquè si jo tinc un problema però no ho puc explicar bé, ningú m'ajudarà, perquè l'estaré falsejant, estàs d'acord?
Clar, totalment.
Sí. I també és veritat que és... intentem sempre evitar temes difícils.
Sí.
Perquè el cervell, aquí entra una mica la neurociència, interpreta el conflicte com una amenaça. El cervell l'evita, perquè no vol problemes, recordem.
Sí.
Sempre hem dit, les dues missions primeres del cervell és mantenir-nos vius i donar-nos energia. ¿Vale? Quan ell veu un problema, ho interpreta com una amenaça i el disfressa, i passa de llarg. I nosaltres, si tu et penses en la realitat, ho fem. Sí. Bueno, això ja passarà, no passa res, vinga, anem a una altra cosa, no?
Sí.
I llavors ell activa tota la defensa, l'oïda, l'atac, tot el que fa el reptilià. I llavors, com ve un problema, pum, l'esquiva. Quan hi ha un problema entre parelles, dius, bueno, ja ho discutirem, sí? I quan tu vols un company de vida, algú que t'acompanyi, una parella o un amic, m'és igual, no? Tu hauries de ser sincer amb ell. És a dir, tu pots parlar del que et passa? Sí, sincerament, sí. M'escoltarà? Sí. Em juzgarà? No. Ostres, senta't i parla. Perquè un problema... Mira, un problema ben enfocat és un problema mig solucionat. Això ho hem de tenir clar. Al final, el gran tema dels problemes, que si vols ja parlem amb un altre d'ells, perquè els enfoquem malament, perquè no els agafem pel com deia, no? Agafar el toro por los cuernos, pues això, no? Perquè no l'agafem. Mira, hi ha grans, si em deixes dir-te una cosa, grans destructors de la confiança. Això ho treballem molt al món del coaching, la confiança, no? La confiança en un mateix és la primera que treballem. Quan tu no tens confiança en els altres, i tu ho has dit molt bé abans, és perquè falta confiança en tu mateix. Perquè si tu no tens valor per explicar les coses com són, és perquè ja no confies ni en tu, sí? Per tant, el primer que hem de fer és construir una confiança, no? No juzgar, no? Sempre tenim por que la gent ens juzgui, però és que nosaltres també anem juzgant. Per tant, aquí també hem de començar a treballar-ho nosaltres mateixos, no? I sobretot invalidar, a Lourdes, que és un tema molt important, ha sortit moltes vegades, invalidar emocions. Les emocions estan per ajudar-nos a totes. No? Si tenim 5 emocions bàsiques, ja l'hem tocat moltes vegades, i totes estan per ajudar-nos a... Vale? La por ens ajuda a no caure, a no tirar-nos per un balcó, a no creuar amb un semàfor en vermell, per exemple. I totes estan. Per tant, nosaltres les invalidem, perquè des de petits ens han ensenyat que mostrar emocions davant dels altres, oi? És que
signe de debilitat.
Efectivament, no? I nosaltres no hem de tenir por. Les emocions són les nostres companyes de batalla. En sèrio. Estan allà perquè t'ajuden. El fàstic t'ajuda a no menjar coses que et poden enverenar, a no menjar coses que són dolentes pel cos. Per tant, hem d'ajudar-les a fluir i a brotar. Gràcies a Déu, ara ja molts nens se'ls ensenya molt en els col·legis, eh? Però nosaltres, la meva generació, no vam tenir aquesta ensenyança. I molts dels oients segur que tampoc. De no, hem d'amagar les emocions, la por... No. Qui t'escolti les teves emocions, aquell és un bon company de viatge. Qui no et juzga les emocions, aquell és un bon company de viatge. Sí? És a dir, una altra de les preguntes que ens hauríem de fer tots és... Nosaltres en coaching sempre diem que la cova que tens por d'entrar està al tresor que busques. Allà on tenim por d'escarbar està el que estem buscant. Sí? I una de les conversacions una de les preguntes que ens hauríem de fer és quines conversacions estic evitant precisament amb la persona amb la que més relació tinc? Perquè si això existeix, hi ha alguna cosa que no funciona. Tens que trencar aquesta barrera. Sí? M'explico?
Sí.
No, és que ell és el meu amic, és que jo amb ell... Molt bé. Hi ha alguna conversació que evitaries parlar amb ell? Sí. Però llavors hi ha un percentatge que ja no és tan amic. Perquè tu tens que trencar aquesta barrera i ser capaç de parlar d'això amb ell. Perquè si és la persona que no et juzgarà, tens un bon company I si no et comuniques, no camines junt. És que no és així.
Tal qual, tal qual.
Sí, noia, sí, tenim feina tots plegats, eh? Sí?
Molta, molta. Però és que jo crec que hi ha temes que... Jo no sé si és que es fa vergonya o es mostra vulnerables...
Sí.
No sé, però és la mateixa por nostra, eh? És a dir, no és l'altra, moltes vegades.
Per això nosaltres ja ho hem dit, no, que ens hem de fer forts, no? Lourdes, hem de reconstruir la nostra confiança en nosaltres mateixos, pensar que les nostres emocions no són signe de res, són emocions, ja està. Sí? Dos, i perdre la por a conversar allò que creiem que tenim que conversar. Perquè si no li dic a una persona perquè em juzgarà, doncs llavors no l'escollis com a company. Ara, segur que en trobaràs persones que saps que no et juzgaran. I això és molt important, no? I hem de tenir la capacitat de tenir conversacions difícils, amb companys difícils, amb moments difícils. Perquè, si no, no ens en sortirem, estarem sols. Perquè ara és molt xulo tot. Però hi ha moments que són molt complexes. Per tant, hem de tenir clar des del principi, no? Com ens han dit, ens han explicat, no? Ja ho heu sentit, tenim que tenir unes reserves de crisi, de menjar per si hi ha una crisi.
Sí.
L'ésser humà necessita reserves de crisi per saber qui pot recórrer en el moment que necessiti. O sigui, tu pots tenir un cercle d'amics, pots tenir molta gent, però és important que sàpigues quan em passi alguna cosa, perquè us asseguro que passarà, perquè sempre passa alguna cosa, perquè la vida és així.
Sí.
Amb qui puc acostar-me? A qui puc parlar? Perquè si els tinc detectats, no? I millor, doncs, hòstia, pinto d'un altre color mentalment i dic, aquests són els bons, aquests són els que jo em podré acostar. Igual que portem en el cotxe una llum que avisa que el cotxe s'ha espatllat, igual que tenim a casa una reserva de crisi per si hi ha una crisi, doncs hem de tenir companys, amics o parelles de crisi. És a dir, és que si passa alguna cosa, la primera pregunta que ens hem de preguntar, que hem començat així, és a qui aniria per explicar-li? Ja està. Qui puc explicar-li qualsevol cosa i no em juzgarà i m'escoltarà? I m'escoltarà per entendre, no per respondre. M'escoltarà perquè el que fem normalment és que quan algú ens parla ja estem preparant la resposta, perquè tant no estem escoltant. Qui estarà net, no? Amb coaching. En coaching, quan jo tenia el Robert Dills, que em va formar, que és un coach molt famós, que ha escrit molts llibres, i vaig formar amb ell també, i em deia, Jordi, el primer que has de fer és pensar que estàs net. Quan vas a parlar amb algú, has de buidar-te, has de tenir presència. Presència és, em netejo de que no he pogut aparcar, de que aquest dematí no sé què, que no sé què, que estic amb diners vermells al banc. Em netejo perquè li regalo els meus minuts d'escolta en aquella persona. És molt maco, meravellós, estic en sèrio. O sigui, que algú et regali, clar, et regali el moment que diguis, no, jo t'escolto i net de tot. Perquè, clar, imagina't, no? Nosaltres, quan feu coaching, la gent ens explica molts problemes, clar, tu també en tens de problemes. I el millor és que un altre t'ha explicat problema. Llavors no pots... I tu has de fer un treball interior. I això és la reconstrucció de la confiança que dèiem. I per fer el treball exterior, li estàs regalant a aquella persona el tot, la teva escolta, la teva mirada, tot, no? Doncs això és el que hem de fer amb la gent. Pensar qui pots fer això, no? Qui m'escoltaria, no?
Doncs poca gent, eh? Estic pensant en veu alta, però
sí,
poca gent.
Però és que no hi ha... Clar, però és que nosaltres hem construït aquest món i tenim que reconstruir-lo basat en trobar, no vol dir que hagis de trencar amb la resta de persones, però en saber quina reserva espiritual hi ha per mi. Però és que ha començat, i tu ho has dit molt bé, com sempre, que comença per nosaltres, que ho disfressem tot, que expliquem la veritat a mitges, perquè vull quedar bé amb tothom, no? Molt bé, si això està molt bé. Però el dia que necessitis parlar de veritat, aquí podràs anar. I aquesta és la pregunta que t'has de fer. Ja està, només. Sí? Aquesta. Perquè, clar, sí, nosaltres hem passat la vida disfressant-nos, sí. Per què? Perquè socialment queda millor. Però, clar, això ens acaba convertint que estem en un món buit. No, en sèrio, buit. Perquè al final, quan tens un problema de veritat, no hi ha ni Déu, sí? Doncs pues no. Ja treballem en aquest sentit, perquè els temps difícils venen per tothom. Tots tenim crisis, tots tindrem moments dolents, no? Tots tenim moments que doncs, un familiar directe ha traspassat i necessitem, no ho sé, el que sigui, perquè les crisis pues, com deia Einstein, són una bendició, perquè renoven, perquè reinventen i perquè d'allà sempre surts més fort. Però, mentrestant, tens que passar-la. I perquè això passi, tens que tenir gent al costat que t'acompanyi, que jo els denomino companys de camí, d'aquests que no importa si neva o si plou, com mires al costat, estan allà. Ja està. I és, però no és fàcil, com dius
no,
tu.
No, no, és, no, no veig fàcil. Gens fàcil. Ho veig, a veure, ho veig. És a dir, al final, i el que estem dient tota aquesta temporada, no, és que al final ens hem de... és a dir, hem de mirar cap endins. De mirar-nos cap endins.
Sempre.
Veure. Sempre. No, no, no intentar que els altres ens diguin el què, sinó nosaltres, que és el que ens resona, que és el que ens fa por, reconèixer-ho, posar-ho sobre paper i treballar-ho.
Ah, efectivament. Efectivament, ja aprofito, per fer... No faig spoilers, però faig propaganda. Ja ho hem comentat alguna vegada. El llibre que ara estic, que ara trec, parla de convertir-te en el teu propi referent. Al final estem parlant, és que tu acabes de donar l'enunciat, no? Bueno, és, efectivament, això és el trailer. És que hem de mirar dintre, i hem de començar a mirar dintre, perquè això ens fa més forts, ens fa més valents, ens reforça i ens permet descobrir qui pot ser el nostre acompanyant en un moment de dificultat, perquè ho hem de descobrir. Tenim que tenir, pues, igual, pues, repeteixo, que tenim diners de, per si hi ha crisi, pues, amics per si hi ha una crisi. I aquí podem recordar. Però primer, per dintre, ens hem de redissenyar. Ja no val amagar emocions, no val... perquè amb aquestes persones no les amagaràs i necessites poder parlar del que sigui i necessites no disfressar-te i anar d'això, de qui ets, descobrir-te de qui ets i sobretot, estar orgullós de tu, dels teus valors, de la teva herència que has rebut de la teva família, i no parlo de diners, parlo d'herència d'arrels i ales, arrels i ales, saps? Uh-huh. Això és del que estem parlant. Sí, sí.
Déu-n'hi-do, doncs ens quedem amb aquest missatge tan potent, Jordi, i ens retrobem d'aquí un mes, que diria, sí, de memòria,
venga,
que serà l'últim, pues sí, de la temporada.
Ah,
diria,
sí?
Diria, vaja, que de memòria, diria, ostres, que és l'últim de la temporada.
Bueno.
Ja ha passat els 9 mesos, un embaràs ha passat directament.
Com un embaràs, això.
El qual...
Bueno, pues ja gaudirem de la criatura quan arribi un moment.
Exacte. Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies i una abraçada.
Vinga. A vosaltres, com sempre. Vale?
Adéu.
Vinga. Adéu, adéu.
Què us sembla per combatre la calor d'aquest dijous, aquesta versió diferent, chill-out, del True d'Spandau Ballet? És la nostra proposta per arribar a 11:45. Sabeu que tenim cita amb l'actualitat, 5 minuts per posar-nos al dia i actualitzar-nos. I capítol final d'aquest dijous, a partir de 11:45 tocats de 12, amb el de Vinyes i Vins, amb Víctor Cornejo, amb el qual sempre aprenem de forma divertida i gairebé sense adonar-nos, al voltant del món del vi, la vinya i els escumosos.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
La plataforma veïnal del Papagai ha denunciat l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys davant l'oficina antifrau per presumptes delictes de prevaricació, falsedat documental i malversació. Els veïns asseguren que fa anys que pateixen una situació d'inseguretat jurídica i denuncien un greuge respecte a la part de l'urbanització que pertany a la Bisbal. La denúncia també inclou diversos exalcaldes, regidors, tècnics municipals i el Servei d'Assistència Tècnica Urbanística del Consell Comarcal del Baix Penedès. La problemàtica ve de la recepció inacabada de l'urbanització, anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l'any 2016. La plataforma reclama la regularització urbanística, la concessió de llicències d'obra i compensacions econòmiques que calculen en més de 5,6 milions d'euros. Per la seva banda, l'alcalde Magí Pallarès assegura que el consistori treballa per trobar una solució amb el suport de la Generalitat. La setmana passada, els Mossos van detenir tres homes entre l'Hospitalet i Sant Sadurní per furts i estafes bancàries a Igualada i al Bruc. Segons han informat diversos mitjans de l'Anoia, els detinguts formaven un grup especialitzat que actuava arreu del territori i que acumulen més de 60 antecedents per fets similars. Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada a finals del 2025. Després d'endur-se els moneders o les bosses de mà, el grup anava a una oficina bancària on utilitzaven les targetes de crèdit sostretes per fer reintegraments fraudulents i aconseguien extreure grans quantitats de diners. Gràcies a les gestions de la unitat d'investigació, es va determinar que els autors dels dos furts eren les mateixes persones i es van identificar tres homes. A partir d'un requeriment judicial de recerca i detenció, se'ls va localitzar a Hospitalet i a Sant Sadurní d'Anoia, on se'ls va detenir. Aquest divendres se celebra el Mercat de Cooperatives Escolars, cloenda del programa Cultura Emprenedora a l'Escola, QM, 2025-2026, que apropa l'alumnat de primària als valors de l'emprenedoria mitjançant la creació de cooperatives. El mercat tindrà lloc a la Rambla de Sant Francesc de 5 a 7 de la tarda i les escoles participants vendran els productes elaborats al llarg del curs i posaran en pràctica els coneixements adquirits durant el projecte. A Vilafranca, les escoles participants són el Baltar Elias, Cristòfor Mestre, Estalella i Graells, Montagut, Pau Boada, Sant Josep, Sant Ramon i Badruna Sant Elias. Enguany, el mercat es desenvoluparà en un context excepcional, marcat per la vaga del personal docent de l'Alt Penedès. El Rítmic Olèrdola tornava de Blanes després de viure un cap de setmana intens i ple d'emocions amb motiu de la final nacional dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, on les seves gimnastes han aconseguit grans resultats. Dissabte, el conjunt benjamí Les Vaquerites es va proclamar campió de Catalunya, mentre que la gimnasta Núria Salvador es va penjar la medalla de plata i es va proclamar sotscampiona de Catalunya en categoria individual. També cal destacar la gran actuació d'Ivet Saldanya, que va assolir una meritòria 13a posició d'un total de 35 gimnastes en una de les categories amb més nivell i participació de tota la competició. El club destaca que els resultats que reflecteixen la perseverança, la constància, la confiança en la feina feta i el gran esforç que hi ha darrere de cada entrenament.
Penedès en xarxa.
Els dijous és un plaer acabar amb el Víctor Cornejo i el seu de vinyes i vins, aprenent i passant també al mateix temps una bona estona. I estimant també el territori, estimant les nostres vinyes, vins i escumosos. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bon dia. Bé, calorats com tothom, eh?
Sí, sí, sí. Ho portes malament com jo, no?
Sí, sí, perquè no, quan no t'ho esperes, si et vas preparant una miqueta i saps que cap al juny-juliol arribarà la calor...
I quan
però,
toca,
clar,
no? Quan
clar,
toca dius d'acord.
És el que passa. Per això estem tots una mica desmarxats.
Estem una mica així, que però ens costa, que ens costa.
Bueno, en ganes.
I a més ens portes a tombar una mica?
Sí, tombarem una miqueta, parlarem d'un concepte que, així com en l'últim programa vam parlar sobre el famós i malalt beneït tenins, vale? Allò d'explicar una cosa que sempre l'ha sentit parlar en el món del vi i que exactament no sabem què és. Espero haver ajudat una miqueta, doncs, a...
Però després d'escoltar-te tu,
sí,
li van perdre la por.
Jo crec que sí,
jo crec
que sí. I
els hem integrat.
Hi ha un altre concepte, que aquí també és una cosa que a més és com molt, no actual, sinó dels últims anys, una cosa que també fins i tot es defensa, que és el terroir. Per tant, el famós i maleït terroir, terrer en català.
Sí,
eh?
A més ens agrada dir-ho amb la paraula francesa, clar, no?
Terroir.
Per afegir-li encara més llunya.
Sí, sí, no, a més, clar, és un concepte que al final que allunya, allunya molt a nivell de no tinc idea del que m'estàs parlant, no?
No és popular.
No és popular, però ho hem de tenir en compte. Jo crec que els oients i els que esteu esperant la secció d'aquesta setmana, no, doncs jo crec que sou persones que ja sou avesades o amb ganes d'aprendre, no? I sobretot que teniu en compte més cosetes més enllà del vi de sempre, no? I per tant volem anar a buscar més enllà. Per què? Perquè en realitat el terrer és el que ens defineix moltes coses de com és aquell vi. De vegades no sabem una cosa que ens agrada o que no ens agrada d'un vi i moltes vegades ve donada pel terrer. El terrer sempre com molt, molt sofisticada, però en realitat parteix d'una idea molt senzilla i que és una cosa que és el que deia, per què ens agrada la garnatxa del Priorat, però potser la de la Terra Alta no, sabem que és... A mi m'agraden les garnatxes, sí, però la d'aquesta zona més que d'aquella, o perquè vas tenir l'experiència de tastar doncs, aquell vi d'una zona o l'altra, o perquè alguns vins semblen més frescos, allò que diem més minerals, no? Aquesta gust de pedra, terra, no? I en canvi d'altres són més potents, no? O sigui, per què? Per què ve? Tot ve d'això, del que tenim a sota i el que hi ha a l'entorn. El terroir no és només la terra, que sembla que vingui de terra.
Però no va preguntar, ens limitem
no,
a la terra?
No, no, no. És el sol, que aquí sí que seria el terra, immediat després de la planta, però bé, el clima, l'orientació de la vinya, l'altitud, el vent, la pluja i, evidentment, la manera com les persones treballen aquella vinya. I, evidentment, com treballaran el raïm. Si hi ha una persona al darrere, una persona que vol fer un vi sense tenir en compte tot això, no? Doncs faltarà, doncs faltarà un equilibri, no? Dir-ho d'una manera, una cosa que va molt al meu terreny, és el paisatge, no? Que s'acaba convertint en vi. Vale? És una cosa molt bonica.
El paisatge dins una copa.
El paisatge dins una copa. Aquesta frase, aquesta frase...
Molt manida,
no,
ja.
No la volia dir, eh? No l'has dit tu, l'has dit tu. No la volia, perquè ja l'he dit moltes vegades jo també.
És que tots ens ha vingut al cap.
I al final és això. És que al final jo crec que és el que... Cap a on va? És el paisatge. Tots aquests elements en conjunt i, evidentment, la mà de l'humà que tracta aquella vinya, la mà de l'humà que està allà al darrere tractant aquells raïms i després, evidentment, de com fa el vi. Per tant, és tot el conjunt. Per tant, no és... una cosa que s'ha d'aprendre com a la lleugera. És bastant important, és important, i jo crec que han de tenir en compte, i ara jo us faré així com quatre senyes. Perquè al final, una part que també és important, tot això condiciona doncs, la quantitat d'aigua que té la planta, la manera de com madurarà el raïm, no? El patiment de la vinya, això que sempre ho hem parlat, no? La vinya, de fet, és una planta que li agrada, no li agrada patir, sinó que dona millor fruit quan pateix. Això ho hem parlat moltes vegades, me'n recordo justament, si recupereu algun dels programes que vam portar aquí amb en Joan Monner,
vale? Estan tots al podcast.
Sí, estan al podcast. En Joan Monner, que ens parlava del terroir, especialment de la conca, no? Anoia, Riudevitlles, no? I ens parlava, no tot això, que no és el mateix un vi que es fa dalt de la capçalera, el que tenim al fons de la vall, no? I ens ho explicava molt bé, que al final té a veure amb aquest patiment de la vinya. Per tant...
Posem-hi una paraulota, l'estrès hídric.
Això mateix, no? L'estrès hídric, l'estrès hídric. Per tant, això definirà també, però definirà també l'entorn. Una cosa que també va afegida amb el paisatge és fins i tot quines plantes hi ha al voltant. És una cosa que, a més, en els últims anys s'ha descobert científicament com influeixen aquelles plantes que estan al voltant de la vinya, els boscos, els matolls, el matollar, tot allò que també deixem que creixi a la vinya, com intervé després perquè la pell del raïm absorbeix tots aquests aromes. I això al final acabarà sent el vi. No vol dir que la planta absorbeixi, per exemple, quan parlem de coses que tenen a veure allò gust de terra o mineral, no vol dir que la planta absorbeixi el mineral. Vale? Va més enllà, va més en aquest estrès hídric. Parlem de sols, que és una cosa molt important, que un dia, això és per dedicar-li un monogràfic, en sí. realitat, als sols, perquè, a més, s'estan fent molts estudis en aquest aspecte, i aquí al Penedès, de fet, som pioners en aquest tipus d'estudis, amb molts cellers que fan els seus estudis edàfics, que se'n diuen, no?, que veuen quin tipus de sol tenen a tanta profunditat, no?, i que això condicionarà també la qualitat del seu raïm, això ho parlarem en una altra manera, però si tenim sols pobres, com per exemple pedregosos, no? Amb poca aigua, la vinya, doncs, és segons com, doncs això que li costa una miqueta, vale? I després la vinya, per exemple, si té altres tipus de sols, que per exemple que retenen molta aigua, doncs tindrem una cosa o una altra. La vinya de vegades ho té massa fàcil, no? Que quan creix molt, fa moltes fulles, poder és molt raïm, no? I el fruit acostuma a ser menys concentrat. En canvi, quan el raïm ha de lluitar una mica, és a dir, ha d'anar a buscar l'aigua, les arrels baixen profundament, el raïm es concentra, aquest és el hídric, i apareixen aromes i textures més complexes, no? I per tant, tenim aquesta diferència entre una cosa i l'altra. Tenim grans grups de sols. Un que segur que ens sona a tots, perquè és el que és més comú a la nostra terra, que és el calcari. Com reconeixem el cel calcari? És aquell blanquinós, amb pedretes blanques, és una cosa que tenim aquí, que tenim el massís del Garraf aquí a tocar, doncs tenim tota aquesta deixa, no?, que tenim aquesta pedra blanca, no?, aquesta, tenim tot el carbonat càlcic en el terra, no?, després es barreja una miqueta amb un toc una mica més grisós, una mica més ocre, però la majoria dels nostres sols són calcaris, això donen, doncs, vins més frescos, una mica, també, si els tractes bé, poden ser elegants, una bona acidesa, això és clau perquè per fer caves i escumosos, no? Al final també el nostre xampany, no? Vale? Vol aquesta...
Ara has tornat una paraula tantes.
Així no entro en temes així. Sí, sí. És el nostre xampany, ja diem-li així, el nostre xampany, en el qual necessitem una acidesa, no? Necessitem una frescor, no? I això, aquests sols, i després, evidentment, això ja és una cosa més dinàmica del mercat, volem bona producció, vale? Perquè al final el nostre xampany any va cap a tot arreu. Per tant, o sigui, això...
Perquè ens volem guanyar la vida.
Volem guanyar la vida i volem moltes ampolles. Això mateix. De calcari també són d'altres zones molt famoses. Al final també estem simulant la zona de Xampanya, la zona de Borgonya, tenen aquests terrenys calcaris. I aquí a Catalunya, especialment al nostre territori, al Penedès, en tenim molt. Després hi ha l'argila. L'argila, reconeixerem, són els terres vermellosos. Aquest en trobem també aquí al Penedès i en trobem també a Catalunya, però l'argila reté molta aigua. L'argila, ja ho sabeu, reté i el que fa és xuclar l'aigua, no? Això dona costa vins que després venen a veure més amplis, més densos, amb més cos, vale? I acaben a ser com molt potents, perquè també, depenent del que tingui a sota, l'argila després, si a sota doncs, té una capa de calcari, per exemple, doncs hi ha una interacció, si té terra serà d'una altra interacció, si està anant allò en costat també és diferent, si el costat té un bosc, o sigui, al final també depèn de moltes coses. L'argila fa com de barrera també de l'aigua. De vegades no deixa fluir l'aigua, el que fa és retenir-la. Vale? I això també requereix doncs, també una mica de cura. D'això en trobem, si ens n'anem una mica més cap amunt, al Penedès, i anem ja a tocar l'Anoia, tota aquella zona, Santa Maria de Miralles, de la Llacuna, no? Som unes llengües vermelles, unes vinyes, amb un terra vermell, vermell, vermell. I això fa també que el paisatge sigui molt, molt atractiu, perquè hi ha aquesta, ara en aquesta època, que la vinya està verda i vermella al terra, és espectacular anar a donar passejada per allà. Particular qualsevol paisatge de vinya, però en aquest
apuntem
cas...
Apuntem la recomanació.
Sí, sí, aneu a fer un tomet, potser està una mica més fresc, o potser fa més calor aquest cap de setmana, això, vosaltres mateixos. L'altre és la pissarra, o la nostra famosa llicorella catalana, vale? Aquí en tenim bastant, a més són terres doncs, molt antics, la pissarra apareix en el moment de la formació dels Pirineus i per tant la trobem doncs, en uns punts concrets també de Catalunya, la famosa és la del Priorat. Però fixeu-vos com d'important és el terrer, que en una mateixa comarca, com pot ser el Priorat, tenim dues deos que van definides pels seus sols. El sol de Licorella tindrà dins de Deo Copriorat i els sols d'argila i de terra i de sorres serà la Deo Montsant. Per tant, fixeu-vos com és important, perquè al final són dos vins, són dues maneres diferents també de tenir. Dius, si alguna vegada us havíeu preguntat com és que n'hi ha dos, són els bons i els dolents? No.
No va així.
Té a veure doncs, amb el tipus de sol que tenen. I després hi ha la sorra, que la sorra els sorrencs els trobem també a diferents llocs, no? Tenim algunes zones al Bages, no? I, de fet, ho tenim a tot arreu. Catalunya, en aquest aspecte, és un mapa de terrers bastant espectacular, I per això jo crec que fer un recorregut per les vinyes de Catalunya és recórrer mil paisatges, no només diferents, no?, sinó per les ondulacions, sinó també per la vinya. O sigui, a cada lloc doncs, tenim una vinya, un aspecte, una manera també d'interactuar diferent. Comencem, jo crec, pel Priorat, que és aquesta, no?, que és un gran símbol, també, no?, com a terrer, no?, són vinyes impossibles, és el que diem, no?, aquella...
Viticultura heroica.
Ah, això, anaves a dir tu, ja em prens aquesta...
Quants tòpics avui,
Els tòpics avui, viticultura heroica que tenim allà, aquells pendents espectaculars, no?, la calor, no?, i aquesta llicorella que absorbeix aquesta calor, no?, ens donaran-nos allò, les garnatxes i les carinyenes, no?, aquesta, o la Samsó, no?, profundes, madures, minerals, notes de pedra calenta, són això que trobem també, són vins molt, molt càlids, i té a veure amb el sol, i evidentment de com ho tractes. Ara actualment, igualment, s'està anant cap als vins més frescos, priorant no tan pesants, no? Al final és com decideix el viticultor, no?, fer aquell vi. Si recollir abans el raïm, si deixar-lo madurar més, no?, això també
començant
és decisió final.
Començant a la vinya
final.
I acabant al celler.
Això mateix, però ha de tenir en compte això. Ha de tenir en compte que si es passa, sortiran vins molt, 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 molt potents, no? Si no es passa, doncs sortiran vins més frescos. Doncs això has de tenir en compte per l'altra banda. Si està envoltat de boscos, si està envoltat de matollar, doncs tindrà també una vinya més fresca. Per l'altra banda, molt a prop d'allà tenim la Terra Alta. És el que dèiem abans. És la garnatxa del Priorat Meral, però la Terra Alta no, no?
O al revés. Terra,
o al revés, Una casa, una cosa amb l'altra. Tenim altitud, Tenim allò ben secs. Els sols són calcaris, I també amb unes llengües d'argila en alguns llocs, no? Però dona vins frescos, per tant, una mica més allò que se'n diuen aeris, no? Perquè al final són molt aromàtics, I que ens va ideal per blancs d'allà, que és la garnatxa blanca. Jo crec que si la garnatxa blanca s'ha adaptat molt bé, o que almenys s'està treballant molt bé a aprofitant aquest tipus de terrer, no?, per donar, doncs, aquest tipus de vins, no?, i vins molt, molt xulos, molt aromàtics, i a més, doncs, amb un recorregut també molt llarg. El Penedès ja l'hem dit, i que és un... I que al final ho tenim tot. I
és un mosaic,
És un mosaic, i tenim des del que trobem arran de mar, que també canviarà la influència marítima, el Garraf, no?, la Plana Central, no?, també amb aquestes grans extensions de vinya, i per tant, tenim una altra influència, i després, evidentment, les capçaleres. Tot allò donarà dos tipus de vins, dos, tres, quatre tipus de vins diferents. Per tant, doneu-vos sempre, ja que estem aquí, no?, la curiositat de saber d'on prové. No és el mateix aquell vi fet no?, de Font-rubí, no?, aquell vi fet doncs, això, a Sitges, a tocar de mar. No,
no direm mai més, m'agrada la garnatxa blanca.
Per exemple, directament.
Hem d'aprofundir una mica.
Hem d'aprofundir una mica. O dius, ostres, no m'agraden els vins de parellada, ostres, potser que no he provat aquella parellada d'allà, que per què, on està, doncs això, no? O sigui, al final també és una cosa que s'ha de tenir en compte. Igual que dius, m'encanta la Xarel·lo, però d'on? Que aquí la Xarel·lo la tenim a tot arreu i, per tant, veure d'on ve, no? Després, un lloc molt especial que també que identifiquem molt amb el paisatge, identifiquem molt amb el terrer, és l'Empordà. L'Empordà, sabeu, doncs, allò, la tramuntana, que és el gran protagonista, aquest ben intens, sec, constant, no? Tots tocadets, no? Asseca la vinya. Per tant, està ventilada, aquella vinya està ventilada, que ja fa que...
No pateixen pels fongs.
Evita les humitats, no? Per tant, concentra el raïm també es protegeix, Diguéssim, el gotim el que fa és protegir-se també. Per tant, hi ha una més concentració. Però allà tenim doncs, tota l'influència també de l'Albera, aquest granit, aquesta pissarra, vale? Dona doncs, un toc doncs, això de vins mediterranis, frescos, i amb un puntet salí, una coseta que, per exemple, també podem trobar qualsevol vins de costa. Eh? O sigui, tots els vins que podem trobar amb influència marítima, per tant, terroir 100%, ho tindrem. Eh? Els vins fets al costat de mar, no? Ho tenim aquí al Penedès també, com els que podem tenir a tota la zona doncs, a ella, no? O fins i tot a algunes zones de Tarragona, a les quals doncs, hi ha moltes vinyes a tocar, gairebé a tocar de mar, o amb una influència marítima molt gran. No cal que toquin al mar, eh?
Ara t'anava a preguntar quants quilòmetres fins on pot arribar aquesta influència.
Pot arribar, aquí, per exemple, el Penedès pot arribar perfectament fins la plana, eh?
Sí.
Ja sabeu, la famosa marinada, que a certs moments del dia s'aixeca, no? I és aquest aire marítim, l'aire humit que ens arriba i que al final acaba tocant la vinya i acaba tocant el raïm. Aquí sí que influeix més...
El raïm és porós,
el raïm,
no?
Clar, el raïm, o sigui, el moment que hi ha el raïm, en els moments que no hi ha raïm, doncs aquesta influència no és tan clara o no és tan definitòria. Al final
però
és
aquell gotim de raïm porós, no?
Això
absorbeix...
Mateix, això mateix. Et diré un altre, ara per finalitzar,
sí?
Com molt, un altre tòpic, el vi és paisatge líquid, no? M'ha
sí.
sortit una mica així,
sí,
però
sí.
El vi és paisatge... És que és tal qual... Preparant aquesta avui, la secció d'avui, i llegint i tal, i contactant-ho també amb cosetes que jo m'he anat trobant, no?, en els últims anys, dius, al final sí, ens hem de donar d'això, i ho hem de pensar. En el moment que no som crítics o no som una miqueta curiosos, en el moment de saber d'on ve, estandarditzem molt el producte.
I ens perdem moltes coses.
Ens perdem moltes coses perquè aquí al darrere hi ha unes decisions preses per uns autors, no?, unes persones que fan aquell
vi.
Uns creadors que decideixen com fer-lo, si realment transmetre aquesta part no la transmeten, perquè pots decidir dir, escolta, no m'agrada aquesta part salina del meu vi. No, perquè no li agrada o perquè el seu mercat no és...
Perquè
aquest.
No funciona bé el
no
mercat.
No funciona bé el mercat i llavors no vull aquesta part. Doncs,
i pot corregir?
Fer, clar, faràs les coses perquè tot allò o es noti o es dissimuli. No? Al final, no deixem de decidir coses, abans parlàvem de priorat, no? Si no vols aquella intensitat, aquell espró, no?, que tenien, per exemple, tradicionalment els vins del priorat, doncs has de corregir cosetes. Collir abans, fer això, perquè tot allò que potser fins llavors et definia, ara no vols que et defineixi, no? Sí que vols anar cap a la part de la frescor, te pots anar cap a la fruita o cap a les plantes mediterrànies, cosetes que no trobaves en el seu moment. I llavors són coses que ho has de decidir. Per tant, en aquell moment en què tu prens un vi, jo crec que no s'ha de més doncs, mirar, com sempre, la contraetiqueta.
Girar l'ampolla.
Girar l'ampolla. Això qui ho ha fet? Allà, això on es fa? No? Ostres, sí, és Penedès, sé que és Penedès, o sí que sé que és Terra Alta. Ostres, és un vi d'aquí, és d'aquella cooperativa d'allà, és d'aquest lloc. Ostres, per què no en la propera escapadeta ens anem a visitar aquesta zona que dona aquest vi que m'ha agradat tant, no? Al final també, sempre, va lligat doncs a conèixer a tot l'entorn.
Tot i que hi ha una certa tendència darrerament que hi ha elaboradors que són molt enigmàtics amb la contraetiqueta.
Sí, aquesta
que
també és
l'altra. Posen molt poca informació, sí. A vegades ni la varietat.
No. Clar, la cosa és que no està obligats a posar la varietat, has de ser curiós tu, has d'anar tu a mirar.
Has d'agafar Google.
Agafar Google, on està aquest celler, no? Qui l'elabora, no? Què hi ha aquí al darrere, quines, i després al final tirar del fil quines són les persones que ho fan. Aquelles persones que sí que ho volen que explicar-ho, doncs ho expliquen i surt allà. I llavors ja te n'adones que són persones que volen que t'hi apropis. Els que no volen que t'apropis, no, beu-te aquell vi, ja està bé. No? O sigui, això també ho trobem a tot arreu. Per tant, pregunteu-vos, no?, d'on ve aquest vi, no?, i després al final de quin clima, no?, quin sol té, quin paisatge hi ha al darrere, vale? Aneu-lo a visitar, no sé, així sabreu quin és el paisatge.
Tanquem el cercle.
Ara ho entenc. I no hi ha lloc millor que aquell mateix paisatge per tastar aquell vi, perquè ja veureu doncs, que al final és una comunió perfecta. Com sempre dic, no?, al final és geografia, és paisatge, no?, és agricultura, és cultura, no?, i al final és territori.
Una última pregunta. Els vins naturals amb poca intervenció serien més paisatge dins la copa que els altres?
Saps que no, no te la sabria respondre del tot, Vale? A mi em passa que... I últimament estic bevent... Jo som gran defensor dels vins naturals, eh? Tots els que m'oculteu doncs ho sabeu i que els defenso i defenso les persones que el fan i això, però a nivell de tast em costa una mica. Em costa una mica, a no ser que m'ho expliquin.
Curiós. Vale?
Sí, sí, jo crec que potser hi ha una part estandarditzada que sí que la pots entendre,
sí, sí, sí.
I hi ha d'altres que, ostres, si noto aquesta part, no? M'ho puc imaginar, no? Però explica'm una mica més. No? I és una coseta que, en teoria, com que no hi ha gaire intervenció química, doncs no hi ha... no s'amaguen coses, no? Però a mi personalment em costa una miqueta. Potser em falta una mica més d'experiència amb això i sóc totalment honest i sincer.
Seguit
això,
estant.
Això mateix, seguit estant i seguir coneixent.
I dic,
mira, ara ho reconeixeré.
Doncs ja no ens fa por el terroir, el terrer, al contrari, amb ganes de descobrir-lo, de trepitjar-lo per conèixer, per donar sentit a aquests vins, a aquesta copa de vi que ens prenem. Moltes gràcies, Víctor Cornejo, i bon
dijous. Gràcies a vosaltres, salut.
Adéu a aquestes 3 hores de ràdio, però sabeu que teniu l'opció de recuperar qualsevol dels continguts d'aquest dijous i de tots els dies de la setmana al podcast que trobareu al web de Ràdio Televisió Vilafranca. Demà hi tornem. Seran 3 hores més a partir de les 9:06 i fins les 12. Hi haurà esports, hi haurà pistes. Acabarem amb Territori Penedès, recorrent les nostres comarques. Hi haurà un parell de recomanacions de cap de setmana, actualitat, cinema... Us hi esperem. Adéu-siau.